Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Veu que aquestes gallines estan contentes o estan tristes? Doncs estan contentes, es veu. Comparem-les amb unes altres, aviam com estan aquestes. Sí, és cert que aquesta queda més clar. Si som una mica l'Angelines, queda més clar que encara no han esmorzat perquè es veu que estan enfadades. Però no cal que anem gaire lluny a buscar-les. Aquest matí se'ns n'ha colat una a l'estudi.
Pres bé el Manchester United, que es mouen unes xifres una mica inferiors.
Ara... però vaja, que aquesta ràdio és un guirigall constant, Lausar.
Després de 19 anys de proves, accidents i... Tampoc era tan exagerat, eh?
El Pardo.
Sí, tant.
L'Àlex Huguet.
De moment sense incidències a la xarxa viària, però ja...
La Polls.
Hola, bon dia.
En fi, que si a sobre es diu Polls, ja és el súmum. En tot cas, les nostres gallines, esperem que totes estiguin ben contentes.
Món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El Món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
9 i 1.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Javier Melero i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'ull de poll, Tian Riba.
Javier Melero, bon dia i bon any.
Bon dia, Dicky, bon any.
Què tal estàs?
Encantat de veure'l.
Jo també, de veure't a tu. Com sempre, ens veiem molt. Jo crec que el Basté no treballa mai dimecres.
Sí, sí, sí.
Potser que hem enganxat diverses setmanes, a banda d'ara al Nadal, i això va ser casualitat, crec, també d'un dia que està...
Ha deixat com a dia de lleure, ja.
Exacte, ja, és perquè no us vol veure. No me'l dieu encara bé. Vés a saber. Ferran Casas, bon dia, bon any.
Mira que som simpàtics, eh?
Sí, això sí que ho teniu.
Bon any, Sergi.
Ramon Ruïra, bon dia, bon any.
Simpàtics i bona gent. Bon dia, què tal? Bon any.
Bon dia, estàs bé?
Si no ens ho diem nosaltres...
Si no entrem en detalls, estem bé.
Anna Gómez, bon dia i bon any per tu també.
Bon dia, Sergi, bon any a tothom.
Tot bé?
Tot bé. Barrejant, nedant entre virus, però bé.
Sí, has caigut, eh?
Tots hem caigut una mica. Sí. Jo ja fa dies, fa uns 15 dies. Em sembla que estava aquí a la ràdio el primer dia que ho vaig agafar. No era ben bé Covid, sinó un enorovirus, no sé, una cosa d'aquestes de la constipat. Però suposo que no hi ha ningú que l'entorn familiar no té o grip o Covid o alguna cosa d'aquestes.
Sí, grip sobretot. Avui explicàvem les dades que ara el 45% dels virus respiratoris que hi ha actualment campant per Catalunya són de grip.
I respiratoris i estomacals també n'hi ha molts.
Sí. Respiratoris i estomacals, exacte, i la sensació aquesta de que qui no hi hagi caigut encara pinta que tard o d'hora hi acabarà caient. Ferran, tu estàs millor, ja, que també
venies. Sí, encara estic amb una mica de mocs i tal, però ja...
Però això us passa perquè sou antivacunes, si fos
una...
Però vacunes com la gent civilitzada, doncs això no us passaria.
A mi és que encara no em toca vacunar-me de la grip.
Ho dius per l'edat.
Aquesta... Sí, però el doctor Robert Guerri la setmana passada, ja saps què va dir, va recomanar que com que el nostre cos s'ha oblidat de combatre-la, que ens vacunem tots, tinguem la que tinguem.
Escolta'm, a mi si m'envien un missatge d'aquests al CatSalut, jo allà puntual,
allà vas,
el cap a que em vacuni.
Tian Riba, bon dia.
Bon dia.
Bon any per tu també, tot i que ja ens vam saludar el dia 1.
Vam saludar el dia 1, sí, sí. Era una experiència inèdita i
bé, no?
I necessària. Jo estic molt a favor de que el dia 1 hi hagi programes, és que no sé si és un dia qualsevol.
Però no? té una cosa, ara l'estava comentant amb el Sergi quan estàvem entrant, deia el Sergi, el dia ho fèiem companyia, i és veritat,
clar.
Perquè hi ha molta gent que a les 7 del matí estar desperta, jo mateix, no? Estava despert, i llavors escoltar la ràdio i sentir que algú t'està explicant alguna cosa en directe que no és enllaunada, la veritat és que és molt agradable. I em va fer molta companyia, la veritat. He de dir des del llit estant, esclar.
Home!
Només faltaria. Només faltaria.
Està molt bé, tot i que, com deia l'inoblidable senyor Lara, una activitat que no et dona per aixecar-te al llit a les 9, ni és negoci
no, no,
ni
no,
res.
No, no, però... perdona, Xavier, a les 12.
O a les 12.
Però sí. No, el senyor, el pare Lara. L'original Lara, això.
A veure, ara de seguida aquí al Món RAC1, Daniel Cirera, el líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Entenc que heu llegit avui La Vanguardia.
Sí,
que és de dalt a baix. Com ara sí, sempre. Era una pregunta pràcticament retòrica.
Des de que són més curtes les necrològiques, a més s'acaba de seguida.
Amb aquesta notícia que treu avui la Lola García, que va en portada, titular més destacat, el Partit Popular va explorar un pacte amb Junts abans que es formés la mesa del Congrés. Va ser una trobada a l'agost a l'Hotel Alma de Barcelona, que total que hi ha allà al carrer Mallorca, tocada al Passeig de Gràcia. D'una banda, Albert Batet i Josep Rius, de Junts per Catalunya, i de l'altra, Daniel Cirera, precisament, i un assessor de la campanya d'Alberto Núñez Feijóo. Segons explica també la Lola, òbviament, com ja s'ha vist, aquelles negociacions no van fructificar en cap acord, però sí que s'ha establert una via de comunicació que es manté encara avui en dia i que és estable, i em sembla que la paraula que feia servir la Lola era cordial. Per tant, ara parlem amb Daniel Cirera, però abans fem una cosa. Anem al Corte Inglés, que m'han dit que tenim.
Sí, perquè...
Sí. I m'han dit que no hi ha la Noemí, sinó que hi ha la Rosó. Rosó, bon dia.
Bon dia i bon dimecres.
Bon dia, Rosó.
Benvinguts al lloc on sempre la màgia de regalar pot amb tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb fins al 40% de descompte fins al 5 de gener i només al Corte Inglés. La màgia de regalar, amb una selecció única de marques i ofertes en llar, bellesa, moda i molt més. Si vols començar el 2024 renovant la teva llar, tens un joc de paelles Efficient Pro de Bra al 40% de descompte, o una bateria de cuina d'acer inoxidable de 5 peces Essence de Swilling al 40% de descompte també. El mateix descompte trobaràs a Tèxtil Llar en una selecció de fundes nòrdiques, jocs de llençols, edredons i mantes al Corte Inglés. I per a les teves festes, aprofita les ofertes en alimentació, com un 80% de descompte a la segona unitat de tots els fumats refrigerats de la Balinesa. O si compres un pack de 24 llaunes de Coca-Cola i un panetone de la marca Paluani, et surt tot per 22,19 €. Un fester d'estalvi de 4 euros. Fins al 5 de gener, un moment màgic per regalar només al Corte Inglés. A botiga, web i app. Feliç 2024. I us recordem que aquest diumenge 7 de gener les nostres botigues estaran obertes en el seu horari habitual, de 9 del matí a 9 del vespre. I això és tot per avui. Fins demà.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
No cal gaire per millorar la vida d'algú altre. De vegades n'hi ha prou amb una mirada per fer-li saber que no està sol. N'hi ha prou amb un gest, una empenta, una oportunitat. De vegades, n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Com seria la carta als reis si la fes Bertie?
Estimats reis de l'Orient, doncs, el que vulgueu vosaltres. Moltes gràcies.
Amb Bertie sempre estalvies temps i ara també diners. Contracta la teva assegurança de moto des de 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Calcula el teu preu a Bertie.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9 i 10, d'aquí una estona, també aquí al món RAC1, Xavier Trias, a qui li preguntarem per aquesta informació que treia ahir el Tot Barcelona, que apuntava que està a punt de materialitzar-se un acord entre el grup de Xavier Trias i Jaume Collboni perquè els regidors de Junts entrin al govern. Segons el diari, tots dos partits continuen negociant el programa de govern, l'organigrama i els pressupostos, i el pacte es podria segellar, diu el Tot Barcelona, en qüestió de setmanes, quan s'acabin de tancar aquests punts. Seria un acord que donaria estabilitat a Collboni, recordem, perquè tindria majoria absoluta al ple municipal. De moment, però, es desconeix la lletra petita. El que sí que en les últimes hores ha anat sortint són alguns noms que podrien incorporar-se al govern de Collboni. Tot Barcelona diu que sí, podria, que qui podria agafar el relleu de Trias com a líder de Junts dins l'Ajuntament seria Damià Calvet. També es parla de noms que podrien assumir responsabilitats municipals, Neus Munté, Jordi Martí Galbís i Victòria Alsina. Això d'aquí una estona li preguntarem què hi ha de cert i què no a Xavier Trias. Però abans, com dèiem, aquest matí ens hem llevat amb aquesta notícia que signa la Lola García a la portada de La Vanguardia, que el PP va sondejar aquest estiu un acord amb Junts per Catalunya en una reunió a Barcelona amb l'objectiu d'investir Alberto Núñez Feijóo, un acord que, com és obvi, els fets em remeto, no va fructificar, però que va deixar la via oberta per futures enteses. En aquesta reunió, per part dels populars, hi havia el regidor de Barcelona, Daniel Cirera. Senyor Cirera, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, Sergi, què tal?
I bon any nou.
Igualment.
Quan va ser exactament aquesta reunió i com va anar?
Bueno, va ser més que una reunió, va ser una... Vam prendre un cafè, en concret jo vaig prendre una aigua, i va ser la primera quinzena d'agost, no recordo exactament el dia, però va ser una reunió, doncs, bueno, d'aquestes que normalment a Catalunya vostè sap que es fan reunions entre regidors o entre diputats de diferents partits i ja acostumava a haver una relació cordial i bueno, en aquest marc vam fer una trobada en la que simplement com jo ja us vaig avançar el 15 de setembre en una entrevista que em va fer RAC1 en Jordi, vaig escoltar que era el que ells demanaven, que era el que ells volien, i òbviament vaig sortir d'aquella reunió conscient de que era impossible iniciar cap negociació amb Junts per part del Partit Popular, però també per el que demanaven també veia impossible que el Partit Socialista fes cap negociació amb ells demanant el que demanava.
Ara ja entrem en això, senyor Cirera, però ja que vostè l'ha esmentada, aquesta entrevista al Món RAC1 15 de setembre, vostè ens va confirmar que les darreres setmanes havia parlat amb dos regidors i un exdiputat de Junts.
Jo sóc regidor de l'Ajuntament de Barcelona, coincideixo, no cada dia, però gairebé cada dia, amb regidors d'altres grups polítics, òbviament també amb regidors de Junts, amb els que parlo habitualment sense cap mena de problema, i és veritat que en alguna de les converses pues, he preguntat què estaven demanant, què és el que volien per tal d'escollir la mesa del Congrés, i, bueno, i això crec que ha d'entrar dintre del que és la normalitat entre partits polítics.
Aquell dia vostè no va parlar de diputats al Parlament com publica avui La Vanguardia. A qui es referia, doncs? O això va ser una altra reunió?
No, jo parlo amb molta gent. Jo crec que és una... un regidor d'una ciutat com Barcelona ha de poder parlar amb molta gent, ha de poder escoltar molta gent, i jo he parlat i he escoltat a molta gent. En aquells dies moltíssima gent ens trucava per tal de que poguéssim... Moltíssima, li puc assegurar, no donaré noms, però gent de tot tipus, que ens trucava i que parlava, a mi em trucava molta gent demanant-me doncs, què podíem fer per poder arribar a un acord entre Junts i el PP, perquè era impossible que Sánchez continués de president del govern. I és veritat que molta gent, vaig parlar amb molta gent, diputats, exdiputats, gent empresaris, gent del món de l'esport, de la cultura, és a dir, molta gent estava preocupada perquè Sánchez no continuï sent el president del govern d'Espanya. No?
Aquesta reunió amb Albert Batet i Josep Rius, a vostè l'acompanyava Xavier Domínguez, que és expert en comunicació, qui la va proposar? Va ser petició del Partit Popular o de Junts per Catalunya?
No, jo he llegit que va ser proposta del Partit Popular, jo li puc assegurar que no vaig... No vaig ser jo qui vaig impulsar aquesta trobada, però en qualsevol cas, a mi, si algú em diu, escolta, volem parlar amb tu, volem comentar-te, jo estic sempre obert a parlar amb tothom.
Per tant, qui va proposar la reunió va ser Junts per Catalunya?
Jo no la vaig proposar.
I qui ho va fer, doncs?
No, pues, suposo que Junts per Catalunya, no ho sé. La veritat és que a mi, al Xavier, que és conegut meu, em diu, escolta, anem a fer un cafè i tal, i pues, vaig anar a fer un cafè i punt.
A vostè el que li van dir
crec,
és que...
Jo crec, de tota manera, Sergi, que sí. Jo sé que el morbo de saber qui va trucar, però jo crec que l'important, el que realment importa i interessa, des del meu punt de vista, més saber qui va trucar, qui no va trucar, qui va pagar el cafè, qui no va pagar el cafè, aquestes coses que pot tenir morbo en un altre tipus d'ambients o de programes, jo crec que l'important, lo rellevant, és que el que van demanar era absolutament inviable.
Ara ja anem, però deixa'm que li pregunti abans, senyor Seré, Feijó va avalar aquesta reunió?
No, Feijó no tenia ni idea de que...
No n'estava al cas d'aquesta reunió?
Jo, almenys, jo no el vaig informar. No el vaig informar fins després, òbviament, després quan vaig saber que el que aquesta gent demanava a nosaltres era el mateix que demanava el Partit Socialista, doncs, vaig parlar amb diverses persones del partit explicant-los, doncs, escolta, mira, aquesta gent no demanen res per Barcelona, no demanen res per... no demanen l'ampliació de l'aeroport, no demanen millores a les rodalies, no demanen un millor finançament, demanen amnistia, referèndum d'autodeterminació i aquestes coses. Llavors, clar, és inviable, no? Era inviable.
És cert, també, tal com explica Lola García a La Vanguardia, que els interlocutors de Junts van explicar que percebien el Partit Popular com un partit més fiable que el PSOE?
No recordo, però és que qualsevol... És que més fiable que el PSOE, qualsevol, no? Jo crec que el Partit Socialista i el senyor Sánchez el que representa és la mentida amb potes, no? I pot dir avui una cosa, aquesta tarda la contrària i demà una tercera. I per tant, jo crec que fins i tot la gent de Junts és conscient de que Sánchez és com és, que és un mentidor compulsiu i que, per tant, és poc de fiar.
Vostè creu que Alberto Núñez Feijóo, amb segons quines condicions, però hagués acceptat o hagués avalat un acord amb Junts per Catalunya?
Amb les coses que demanaven, de cap manera. Jo crec que si nosaltres haguéssim acceptat allò que Junts demanava a nosaltres i va demanar al PSOE, si l'hagués acceptat avui a Alberto Núñez Feijóo, probablement podria ser president del govern d'Espanya, però és que nosaltres no estem aquí per obtenir una cadira, sinó per millorar la vida de la gent. I el que plantejaven els membres de Junts no era millorar la vida dels catalans, sinó que era millorar la vida d'alguns dirigents polítics del seu partit que tenen problemes jurídics amb la justícia.
Estem parlant, per tant, d'amnistia, treballar pel referèndum, etcètera.
Li puc assegurar que no van parlar ni de millores de l'aeroport, ni d'infraestructures, ni d'inversions, ni de finançament, ni de res d'això. Van parlar del que van parlar, de la situació personal i política del senyor Puigdemont i de com poder convertir en resoldre el conflicte, el que ells sempre referien, però que el conflicte és el referèndum d'autodeterminació perquè Catalunya sigui un estat independent. Òbviament, això políticament pot ser rellevant per als seus partits, però pel conjunt de ciutadans i ciutadans de Catalunya no ho és.
Miri, senyor Cidre, fons del PSOE d'ara mateix, en directe, des del partit es demana transparència al Partit Popular, demanen que expliqui als ciutadans quantes reunions més han mantingut amb Junts i de quins temes es van parlar. Aquestes fonts mateixes diuen... Li acabo d'explicar, senyor Cidre. El senyor Feijóo, diuen, deu una explicació clara, no pot passar-se la vida insultant i acusant tothom mentre ell aprova reunions amb Junts, de les quals ens estem assabentant per la premsa, això ens diuen aquestes fonts del PSOE, diuen que ho digui amb claredat, Junts, el partit liderat per Carles Puigdemont és un interlocutor vàlid pel PP i que ho expliqui Aznar, Ayuso i Cayetana Álvarez de Toledo. Llavors jo li pregunto, senyor Cirera, Junts és un interlocutor vàlid? Carles Puigdemont és un interlocutor vàlid?
No, per mi no ho és. Miri, escolti, jo vaig anar a fer un cafè...
No ho és, però s'hi reuneix.
Jo em vaig anar a fer un cafè amb un regidor del Partit Popular que va venir acompanyat d'un diputat al Parlament. El senyor Feijó no sabia que m'estava prenent un cafè amb aquestes persones, no? Però és que, clar, és sorprenent que el Partit Socialista, que ha mantingut en reunions secretes abans fins i tot de les eleccions, que no ha dit ni quan, ni amb qui, ni per què, ni com, ni... ara exigeixi als altres el que ell no dona, home, és la marca Sánchez, no? És exigir als altres el que ells no donen. En qualsevol cas, ja li dic, si nosaltres haguéssim fet el que ha fet el PSOE, que és rendir-nos a Waterloo, absolutament posar a Espanya al servei de Puigdemont, doncs ara el senyor Feijó seria president del govern, però nosaltres tenim uns principis que el Partit Socialista no té.
Li he preguntat si Junts per Catalunya, i per tant Carles Puigdemont, és un interlocutor vàlid. Vostè m'ha dit
per mi no ho és, però
es va reunir amb representants del partit de Carles Puigdemont.
Jo em vaig reunir amb un regidor de l'Ajuntament de Barcelona, company meu, amb el que doncs em veig cada ple que es convoca, en els que coincidim amb les comissions, i per tant el senyor Rius, que és la persona amb la que jo em vaig veure, no és un pròfug de la justícia, no té causes pendents amb la justícia, i per tant és una persona...
Es va reunir també amb el president del grup parlamentari de Junts al Parlament, Albert Batet.
Sí, que va venir acompanyant el senyor Rius i que tampoc és un pròfug de la justícia ni té causes pendents amb la justícia.
D'acord. A La Vanguardia, Lola García explica que aquest contacte d'aquell dia a l'Hotel Alba, aquest cafè, aquesta via que es va obrir en aquell moment, s'ha mantingut per si els dos partits decideixen recórrer-hi durant la legislatura. És així?
Jo l'única conversa que he tingut amb alguna d'aquestes dues persones ha estat per saber, en un tema que jo portava a l'Ajuntament, si el senyor Rius, que era el que portava el tema per part de Junts, anaven a votar que sí, anaven a votar que no, i poca cosa més.
D'acord. Deixem que li pregunti també, senyor Cirera, en quin tipus de qüestions es podrien arribar a posar d'acord PP i Junts en aquesta legislatura?
Bueno, jo crec que sí, en totes aquelles qüestions en les que... Jo no dic que arriba a acords, però sí, òbviament si el Partit Popular presenta una proposta per rebaixar els impostos, estic convençut que Junts, penso, encara que últimament doncs, la política sempre és complexa, no? Doncs votaria a favor. Si nosaltres demanem l'ampliació de l'aeroport per convertir l'aeroport de Barcelona en un aeroport intercontinental de primera magnitud, doncs estic convençut que Junts no hi votaria en contra. I en totes aquelles coses que siguin beneficioses pel conjunt dels ciutadans, jo espero que Junts es trobaria més còmode votant amb el Partit Popular que no en Sumar o amb Podemos. Però, escolti, coses més rares han vist a la política espanyola últimament.
Li consta alguna trobada entre Esteban González Pons i Jordi Turull, secretari general de Junts de Catalunya?
No li consta.
Deixem, ja acabo, senyor Cirera, deixem que li pregunti també que precisament un dels motius de la desconfiança de Junts per Catalunya cap al PSOE, que apunta a La Vanguardia, va ser el pacte a l'Ajuntament de Barcelona que va apartar Xavier Trias de l'alcaldia i que va fer que Jaume Collboni li pispés la vara d'alcalde gràcies a un pacte d'última hora amb vostè, precisament. Ahir, però, llegíem al Tot Barcelona que Junts i el PSC estan ultimant un pacte per governar la ciutat. Primer, deixa'm que li pregunti si en té constància vostè d'aquestes negociacions.
No en tinc constància directa, però sí que és veritat que el senyor Trias, que va anunciar que marxava de regidor el 8 d'octubre, s'ha mantingut, no? I que ell, a les entrevistes que li fan o quan ell comenta això, sempre diu que marxarà quan estigui a l'acord encarrilat a l'Ajuntament de Barcelona, i per tant suposo que a l'acord no és amb els comuns, sinó amb Junts, no? Mm-hmm. En qualsevol cas, deixi'm que li digui una cosa. El senyor Collboni té tres opcions sobre la taula. Un és pactar amb Colau, que és tornar a la Barcelona dels darrers 8 anys. L'altre és pactar amb Puigdemont, i per tant és posar la ciutat de Barcelona al servei del separatisme, i l'altre és el que nosaltres li hem demanat, que és governi amb diàleg, amb tothom i per tothom. Jo sé que aquesta última forma de governar Barcelona, que és la que per mi va sortir de les urnes, perquè no va donar una majoria clara a ningú, obliga a treballar més al govern municipal, no? Però, en fi, jo crec que si som regidors és per treballar, no per descansar. I, per tant, governar amb 10 regidors comporta un esforç addicional que jo crec que la ciutat de Barcelona agrairia, per no posar a Barcelona ni en mans de qui l'ha destrossat ni de qui la vol posar al servei del separatisme.
Última pregunta, senyor Sirera. Ara, vist amb distància i davant aquesta situació actual que apunta al Tot Barcelona amb aquest possible acord entre Junts per Catalunya i el PSC a Barcelona, clar, vostè que va arribar a un acord amb Jaume Collboni perquè no entressin al govern municipal de Barcelona ni Ada Colau d'una banda ni els independentistes, com veu ara haver contribuït a la investidura de Collboni quan pot comportar que precisament entrin els independentistes al govern municipal de Barcelona?
Bueno, jo el que vaig dir durant tota la campanya és que no faria alcalde un separatista ni permetria que Colau estigués al govern municipal. Hem de veure encara com es desenvolupa aquesta negociació. Jo continuo insistint que un govern de Collboni en solitari, amb pactes puntuals amb altres forces polítiques, és el millor o el menys dolent per la ciutat de Barcelona. Jo tenia dues opcions, o fer alcalde a Collboni o fer alcalde a Trias. I per tant vaig decidir el mal menor. Jo li puc assegurar que no crec que Collboni és o sigui el millor alcalde que pot tenir Barcelona. Però també li dic que un acord entre el segon pitjor alcalde de Barcelona, que és en Xavier Trias, i el pitjor segon tenint alcalde de Barcelona, que és en Collboni, no augura res de bo per la ciutat de Barcelona.
Daniel Sirera, president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RQ aquest matí. Una forta abraçada.
Gràcies a vostès. Bon dia.
A veure, Xavier Melero, Ana Gómez, Ferran Casas, Ramon Rovira, un comentari ràpid, si voleu, d'aquesta conversa amb Daniel Sirera, i d'aquí una estona afegim a la taula Xavier Trias, també.
Saps què passa, Sergi, que aquesta reunió, que efectivament ja s'havia comentat que havia sigut, i altres que s'han especulat durant tots aquests mesos que hi havia hagut en algun moment entre el PP i Junts, per tal d'intentar explorar aquestes vies de pacte, per, no oblidem, això era per investir Feijóo president del govern. Eren, la major part dels casos, eren pràcticament un brindis al sol, perquè aquí hi ha un tercer element que juga i que és absolutament incompatible amb arribar a un pacte entre el PP i Junts, que és Vox. Tu no pots fer això sense Vox. Tu això no pots fer sense Vox. Aleshores, com tu pactes amb un partit com sigui Junts i al mateix temps necessites els vots de l'altre partit majoritari, en aquest cas, en nombre de vots em refereixo, o en nombre d'escons, que és Vox. Per tant, podem parlar del que vulguem, però que això estava condemnat al fracàs des del minut zero és que no van més enllà, perquè encara fins i tot, imaginem, amb la hipòtesi de que Junts hagués acceptat, hagués renunciat a l'amnistia o hagués renunciat, jo què sé, l'autodeterminació i tot això, és que és literalment impossible. Algú li passa pel cap que per investir el senyor Núñez Feijóo pugui haver-hi el suport d'un partit com Junts, Esquerra Republicana fins i tot, si s'hagués plantejat la possibilitat, Vox, això és impossible. I aquest és el problema. Per què és un problema la criatura del PP? Per què és on tenen el problema? Que per poder fer aquesta aquest acord, per poder tenir el govern, necessàriament han de comptar amb els vots de dues formacions, mínim dues, per no dir més, perquè en farien falta més, que sumin i que són aigua i oli. I això, sincerament, jo no vaig per enlloc, jo no m'imagino en aquests moments, els, ja no dic els de Vox, els electors de Junts, si els diuen, no, escolti, que farem president el Feijóo, que ens donarà no sé què, un canvi, un sistema de finançament nou, l'ampliació de l'aeroport, la B-50, la B-60, però que al mateix temps haurem de votar amb Vox. Això és impossible. Jo, sincerament, crec que són aquell tipus de coses que està bé, i ho ha dit molt bé el senyor Sirera, una conversa, diguem-ne, de cafè, en la qual es constata que això és impossible.
Melero, Ana Gómez i Ferran.
Bueno, coses rares se n'han vist moltes aquí, perquè sembla que parlem del Juràssic, però a 2010-2011 el govern de Catalunya es conforma amb l'assistència del PP de la senyora Alicia Sánchez Camacho, que dona suport al govern Mas, al govern dels millors, mentre es dedica a conspirar la Camarga contra la família Pujol. Vull dir que coses rares aquí hem vist moltes, i les que veurem. No, a mi, de tota aquesta història del que deia el Daniel Sierra, em criden l'atenció dos qüestions generals. La primera, i no ho dic per la Lola García ni per la Vanguardia ni per aquest programa, òbviament, jo crec que no està bé que es difonguin i que es filtrin aquestes coses. O sigui, ha d'haver espais a la política i a tot arreu i a molts àmbits de la vida per la confidencialitat i perquè aquests contactes es mantinguin sense que estiguin sotmesos a la pressió de l'escrutini públic, perquè moltes vegades s'obren vies de negociació precisament per aquí. I després, en segon lloc, home, jo no sé per què el senyor Sirera sembla avergonyit d'haver mantingut reunions o una reunió amb un partit de l'oposició, quan és evident que un transatlàntic com el PP, encara que tingui dificultats per canviar el rumb, necessita novament tornar a una situació similar a la de 2010, una aproximació amb els partits perifèrics, que són els únics que en absència de majories absolutes poden garantir l'accés a la presidència del govern. O sigui, tindria que estar ben orgullós.
Anna.
A veure, primer, quant a la conversa, que ell diu que no va ser el qui va fer la trucada, té raó, no va ser ell qui va fer la trucada, va ser una persona que té una empresa de comunicació i que treballa per diversos partits, PP, PSC, Esquerra, i fins i tot crec que Esquerra, que va fer la campanya del Feijó.
Xavier Domínguez,
fent... no? Aquesta és la persona que va fer la trucada. I va anar al Batet i al Rius i al Sirera, evidentment. Això, fins aquí, la veritat. No crec que Junts donés cap importància amb aquesta trucada, perquè aquestes coses que defineix el senyor Sirera com si fossin, no sé, unes barbaritats, són la democràcia, és allò que va votar el poble de Catalunya, que té majoria parlamentària al Parlament de Catalunya i que, doncs, des del 2017 té bloquejada la política no solament aquí, sinó arreu d'Espanya. Aquestes coses són la democràcia, l'amnistia, el referèndum i tot allò que el poble de Catalunya voti, perquè les urnes són això. I, per tant, aquestes coses tan rares que ell veu, doncs ni tan sols Junts crec que es va plantejar cap possibilitat de fer un govern amb el Partit Popular mentre no accepti la democràcia. Però jo també he dit diverses vegades en aquest programa que jo penso que Espanya no canviarà fins que precisament la dreta entengui que la democràcia és això. Fins que la dreta es posi al cap que Espanya és un estat plurinacional, que el que vota la gent a les urnes és important o és definitiu i que ells no poden anar pel darrere amb la dreta mediàtica i la dreta judicial a parar els peus a la democràcia, perquè el senyor Sirera diu és que van parlar amb empreses, no sé què, pot parlar amb qui vulgui, les empreses no governen, gràcies a Déu, governen els ciutadans, i fins que el PP no entengui això, tindrà barrat el pas no solament a governar res de Catalunya, com a molt podrà facilitar, com ha fet a l'Ajuntament de Barcelona, un govern del PSC, perquè no governin els separatistes, i Espanya ho té absolutament impossible, perquè a damunt tenen la poteta de Vox, no poden anar enlloc sense Vox, i per tant, si ells són la dreta doncs més etària, fixa't si tenen que anar de la mà de la dreta reaccionària. És una trobada que la trobo, com diu el Javier, bona, només faltaria, en democràcia s'ha de poder parlar de tot, però cap possibilitat d'entente no hi va bé, ni tan sols si li va donar la més mínima transcendència, no perquè el senyor Sirera, perquè és clar, si no li havia dit al senyor Feijó, doncs era cosa seva, absolutament, perquè és impossible les demandes estratosfèriques de Junts, sinó perquè Junts tampoc li va donar cap importància i evidentment, sota cap concepte aniria de la mà del bracet de les persones que des del 2017 ens tenen absolutament al pou de la democràcia.
Ferran Casas.
Sí, jo crec que aquesta mena de trobades formen part d'una recuperació d'una certa normalitat o d'una recerca d'una normalitat postprocés. D'una banda, hi ha, crec claríssimament, una voluntat del Partit Popular de tornar-se a homologar a Catalunya, i jo crec que Daniel Sirera representa molt això i ho representa també quan ell juga a l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, per barrar el pas als independentistes, però amb un acord amb el Partit Socialista, al que es van afegir els comuns perquè Jaume Collboni fos alcalde, i crec que també té a veure una mica amb la posició del mateix Daniel Cirera dins el Partit Popular, en un moment en el que està absolutament qüestionat el lideratge d'Alejandro Fernández. Fixa't que d'Alejandro Fernández a l'entrevista a Sergi no n'ha dit ni paraula. O sigui, pràcticament l'ha ignorat, de la mateixa forma que n'estic segur que Laura Borràs no sabia res d'aquesta reunió amb el Partit Popular, com no ha sabut tampoc res de totes les negociacions amb el PSOE. Però, i ho dic perquè això també forma part d'una certa recerca per part de Junts d'una normalitat que inclou, doncs, haver normalitzat la relació amb el PSOE i, en la mesura del possible, normalitzar també o tornar a tenir una certa relació amb el Partit Popular en el marc d'aquest viratge estratègic que ha fet Junts en aquests darrers mesos i que l'ha portat a abandonar la confrontació. Ara, dit això, això conviu amb, és a dir, hi ha dues realitats que conviuen i que es tornen contradictòries, i agafo el fil del que ha dit el Ramon. És evident que no hi ha cap possibilitat d'acord amb el Partit Popular que no incorpori a Vox, i alhora això conviu amb una altra realitat, que és que a Espanya hi ha una majoria de dretes, hi ha una majoria de dretes que per la qüestió territorial no es pot articular. És a dir, perquè si mirem el Congrés dels Diputats, la suma del Partit Popular, de Vox, de l'UPN, de Coalició Canària, del PNB i de Junts per Catalunya don una majoria absoluta. Però el PP té un drama, que és que aquest haver-se convertit, aquesta presència de Vox, i haver-se convertit en presoner de Vox, doncs li fa impossible articular aquestes majories. I Alberto Núñez Feijóo, ja ho hem dit altres vegades en aquesta tertúlia, menteix, quan diu: si jo hagués cedit el que em demanava Junts, seria president del govern. No ho seria, perquè si ell hagués cedit el que li demanava Junts, hagués cedit a una amnistia i a seure a parlar d'un referèndum, no?, com ha acceptat el PSOE, evidentment Vox s'hauria despenjat, i per guanyar els 7 diputats de Junts n'hauria perdut la trentena que té Vox. Ara, jo crec que tant el Partit Socialista com a Junts, en el curt termini, i que apareguin aquestes idees, aquesta mena d'informacions, doncs els hi serveix per posar nerviós, per inquietar el PSOE, fent veure que hi ha una alternativa. Però tant els uns com els altres saben que aquesta alternativa, si més no, durant aquesta legislatura, no hi és. Perquè quan es parla, no, una moció de censura, una moció de censura té un punt constructiu, perquè has d'investir algú president, i ho has de fer amb una majoria. És a dir, una moció, és a dir, si Pedro Sánchez no complís amb Junts per Catalunya, evidentment, jo crec que Junts per Catalunya el podria deixar caure i provocar unes noves eleccions, però no una moció de censura en el que Junts per Catalunya, conjuntament amb Vox, fessin president Alberto Núñez Feijóo.
Deixa'm fer dos precisions a lo que diu lo Ferran. Primera, Espanya no és de dretes, perquè, que jo sàpiga, a dia d'avui, el País Basc, Catalunya, Galícia, són Espanya, malgrat alguns...
No, jo dic que hi ha una majoria de dretes a Espanya. És a dir, al Congrés dels Diputats
no,
hi ha una majoria de dretes,
no,
o de centredreta, no, o liberal, com en vulguis dir.
No. Ah, no. No, la majoria que governa actualment a Espanya és progressista.
No? Bueno, si el PNB és un partit progressista i si Junts, amb els temes que defensa...
Ideològicament,
jo
crec que tant el PNB com Junts són dos partits liberals que evidentment no es poden considerar dreta clàssica, no ho sé, a més la dreta catalana
però
i la dreta
espanyola...
Esquerra,
no? Tampoc d'esquerres, no?
No, és que Esquerra ja no ho sé ni si ho és, el PSC
i
Esquerres, també t'ho diré.
Tampoc d'esquerres, calma.
No, l'estic ben calmada.
Senzillament el que dic és que Junts per Catalunya i el PNB, i si mirem, per exemple, els seus posicionaments en temes com la fiscalitat, és evident, doncs, que són partits liberals o de centredreta, que no són partits esquerres.
Però bé, això entraríem en una altra tessitura.
Ana, la història ens demostra que, a veure, no cal entrar en casuístiques de dreta o d'esquerres. Quan
correcte.
Ha convingut o quan li va bé Convergència en el seu dia o en el seu dia el PDeCAT per apoyar, per donar sí. suport a una moció de censura
sí, sí.
O per fer governs, com ha sigut el cas ara, de Junts, doncs escolta'm, o el PNB, ja no et dic, són els que són
però,
els
per una motivació territorial, no ideològica.
No, per això et dic, clar. Jo crec que amb Ferran, perdona Ferran que t'interpreti, que la suma, efectivament, si tu agafes la suma del que són els vots purament del que en podríem dir el bloc de dretes, sí que és veritat. Espanya és un país en el qual majoritàriament té, hi ha una dreta clara, que si la contraposes a una esquerra clara, és evident que n'hi ha més de dretes que no pas d'esquerres. Això és així. Això és així.
Jo no hi estic d'acord. Jo no hi estic d'acord perquè aleshores, si això fos així, governaria Espanya el Partit Popular i Vox, i això no és així.
No, Anna, perquè
la majoria és progressista.
Perquè hi ha una franja intermitja.
La franja intermitja no la posis a la dreta, perquè
no poso a la dreta. Dic que és una franja intermitja, escolta, és una opinió, tampoc.
El PSC també seria una franja intermitja.
Però jo em sembla que és evident que hi ha una franja intermitja que decideix en cada moment què és el que més li convé, i si li convé, doncs, donar suport, perquè com es va fer, per exemple, el Pacte del Majestic al Partit Popular d'un personatge com Aznar, doncs anem-hi, i quan li convé, doncs, donar suport a un personatge com Sánchez, perquè, doncs, hi ha un procés, hi ha una llei d'amnistia...
Ja, però el Ramon ja no és... És a dir, la dreta ja no és solament econòmica, també és ideològica, i aleshores hauries de fer una barrera entre què és la dreta econòmica o la dreta o el liberalisme econòmic i el liberalisme ideològic. Jo crec que ni al PNB ni a Junts els pots posar sota cap concepte, sota cap de les claus fonamentals per definir el progressisme d'un país a la dreta, cap dels dos.
Val. Estem... Escolta'm, el PNB és un partit super d'esquerres.
Jo no he dit això.
Fundat per un racista.
Està claríssim. Sí. I quan sents portaveus de Junts per Catalunya, com Joan Canadell, parlar sobre el tema de la fiscalitat, és evident que no està en posicions d'esquerres. Ara, una altra cosa és que amb temes morals o amb altres temes, doncs estigui Junts per Catalunya en posicions progressistes. Però per mi, bàsicament, el que diferencia l'esquerra i la dreta és quina és la visió sobre temes com la política fiscal.
Però home, també, no ho dedueixis només a la política fiscal, el progressisme és molt més ampli que això, fill meu.
Sí, però sobretot això, no només els temes de bragueta, diguéssim.
A veure,
bragueta?
Sí. Clar.
No, compro pulpo com animal de companyia i Junts i PNB com progressistes.
A veure, Tian...
No sé, altres mateixos, i tampoc estic d'acord amb el que dius del viratge de la confrontació, no, sembla la defensa de Junts, però és que algú ha de dir, és a dir, això que dius de la, que el viratge que ha fet completament Junts per evitar la confrontació, tampoc és veritat. Jo crec que, jo que sàpiga, almenys Junts mai ha negat el diàleg amb ningú. El que passa és que hi ha unes línies vermelles, que és la democràcia, el referèndum, l'autodeterminació, l'amnistia. Si això és fer un canvi de viratge, qui ha virat potser és Espanya,
però Junts ha fet un canvi.
Hi ha un moment en què Junts diu amb tota claretat, i a més era perfectament, em sembla que és un discurs que fins i tot doncs es podia entendre, escolta'm, el 155 ni parlar-ne, amb ningú del 155 ni parlar-ne, i òbviament el 155...
I Esquerra també ho va dir, anar al 155 ni parlar-ne i governen la Diputació de Lleida amb el PSC?
Anna, en un moment, anem a pam, sisplau. Estic dient que en un moment determinat les posicions eren unes molt concretes, i després del que va passar arran del procés del 2017, Junts diu d'una forma clara, escolti'm, aquesta gent no en volem sentir ni parlar, i de fet això es produeix, i hi ha doncs una distància claríssima, i Junts no entra, mentre que Esquerra Republicana sí que accepta una via de negociació. Escolta, no estic discutint que fos millor o pitjor opció, no estic dient això, però la realitat és que Esquerra Republicana es converteix en un partit amb el qual el govern negocia i arriba a pactes. La posició de Junts era completament diferent, i
no,
diu, amb
el
155 no en volem sentir ni parlar,
context, i ara en canvi això canvia. El context per el que Junts està fent ara, Anna, i ahir era l'any 19.
Clar.
És a dir, l'any 19, quan Esquerra Republicana, encertadament o no,
Junts que diu que sí, és que no,
i amb uns resultats més aviat discrets, decideix asseure's a parlar amb el Partit Socialista, Junts, a Madrid, també ho podria haver fet, i va decidir no fer-ho. I en canvi ara decideix fer-ho.
No estic d'acord, a la taula del diàleg no se li va convidar a Junts a sentar-s'hi.
Però si la taula de diàleg, la primera reunió la va presidir Quim Torra.
No, és a dir, quan l'anterior mandat, quan es fa la taula del diàleg...
La primera reunió de la taula de diàleg es fa amb
ell
i la presideix Quim Torra. Després, quan és president Pere Aragonès, es fa una altra reunió
de la taula de diàleg i, per un desacord en quina havia de ser la delegació catalana,
Junts
diu que no hi va. Però la primera reunió de la taula de diàleg, que es fa al febrer del 2020 a la Moncloa, la presideix Quim Torra.
A veure, Tian Riba.
Sí, no, a mi em sembla evident que el PP va intentar el pacte amb Junts per Catalunya. Bàsicament, per exemple, hi ha unes declaracions del 23 d'agost a Onda Cero d'Esteban González Pons, vicesecretari d'Assumptes Institucionals del Partit Popular, on diu: "Vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios sin incluir a Bildu. Junts es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra Republicana, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaron a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Por lo tanto, vamos a hablar con todos, menos con aquellos que no han condenado al terrorismo." Sembla una declaració d'intencions bastant clara.
Em sembla que hi ha declaracions del Feijó, la línia semblant, que avui us heu reproduït aquest president. Unes declaracions del
23 d'agost. A Junts per Catalunya asseguren que el PP no només els hi va oferir l'amnistia, els hi va oferir molt més. Molt més. A Junts per Catalunya entenen, per exemple, que un dels errors que comet Pedro Sánchez és no aconseguir incorporar el PP al pacte de l'amnistia, perquè hi estan d'acord amb el PP. Amb això, aquest és un pacte d'estat. Hauria d'haver sigut un pacte d'estat. El que passa que entre el PP i el PSOE ha sigut impossible. I després una consideració. Els més beneficiats de l'amnistia a curt termini seran els senyors del Partit Popular, que ara mateix, com dèieu, només poden pactar amb Vox, i que quan es normalitzi el terreny de joc i Junts ja tingui finalment aquesta pista d'aterratge a la política institucional per fer la política que havia fet sempre Junts per Catalunya, les dues opcions de pacte que ha tingut sempre el PP, ara estàveu parlant de la tendència ideològica d'aquests partits, són sempre el PNB i Junts per Catalunya. I fins que això no es normalitzi, no podran pactar amb el PNB i Junts per Catalunya, que són aliats naturals.
Però la pregunta, Tian, és
que
si
el PP
moment
està fent la campanya. O sigui, no, són els més beneficiats i alhora estan fent la campanya per desgastar Pedro Sánchez.
Si en algun moment
no estem descobrint arribarà la sopa d'all. No cal que se n'avergonyeixin tant aquesta gent del PP de fer reunions.
O trobar alguna fórmula en la que sigui, d'alguna forma, puguin fer conviure en un mateix pacte el PNB i Junts amb Vox. I jo crec que
això és impossible.
Exacte. Això és impossible.
Però per això crec que el PP necessita que Junts necessita que efectivament que Junts estigui finalment ja decididament integrat al que era la política tradicional, com li vulgueu dir, és igual, és que no, jo no vull, perquè així té moltes més possibilitats de separar-se de Vox i tornar a la política tradicional de sempre i no haver de competir amb Vox contínuament per la banda dreta.
El problema que té això, Tian, jo estic absolutament d'acord amb el que dius i possiblement, això evidentment no ho podem saber-ho perquè no estàvem a les converses i per tant no deixa de ser especulacions. Clar, també m'havia arribat que efectivament semblava que el PP estava disposat a que fes falta per tal de tirar endavant aquesta investidura, però que òbviament això topava amb el que dèiem abans, amb què en Vox mai acceptarà que una llei d'amnistia. Això, per tant, només hi havia una manera de poder-ho fer, que era integrant el PSOE o integrant el PP i el PSOE a dintre d'aquest pacte per l'amnistia. Cosa que, òbviament, tal com està el panorama, era molt difícil, per no dir pràcticament impossible. El problema és que això que dius, que tens tota la raó i que jo comparteixo en el sentit de que si algun dia el PP vol governar necessita els vots dels partits, abans en deien perifèrics, regionalistes, nacionalistes, digue-li com vulguis, independentistes, això és així. I el procés que està seguint...
Bueno, no ben bé, eh? S'ha quedat a 4 escons, eh? Sí, bueno, de la majoria absoluta al PP i Vox. És a dir...
No, si, i algunes si, enquestes... I
si,
algunes
si
enquestes...
els vots s'haguessin col·locat diferent, haurien sumat majoria
però,
absoluta
Ferran...
sense que li calgués el PNB i Junts. Qui sí que sempre necessitarà els partits anomenats perifèrics o del bloc plurinacional és el PSOE.
No, però perdona'm, és que el que et volia dir és que si vol governar i no vol dependre, fonamentalment hi està agafat pel coll per Vox. Aquest és el problema del PP. És que el problema del PP és que l'altre dia es troben uns individus absolutament bojos escatxerrant una pinyata, no sé com en diuen, del Pedro Sánchez, i no poden sortir a criticar-ho. Perquè és que al final la barreja entre els seus i els altres és que gairebé és que es confonen.
Sí, però també aquí hi ha un assumpte que és que és quan parlem del contingut. És a dir, jo crec que és possible que el Partit Popular amb Junts o amb el PNB doncs es puguin posar d'acord amb temes com la llei d'habitatge, em sembla que se'n parla a la peça de Lola Lola, com a una aproximació similar, per exemple, al decret òmnibus aquest que ha fet el govern espanyol, o les mesures anticrisi, o fins i tot en el finançament autonòmic. Però després una altra cosa són en els temes identitaris, diguéssim, o que tenen a veure en el procés. Perquè en això el Partit Popular mai ha fet concessions. És a dir, es parla sempre del Pacte del Majestic. El Pacte del Majestic és un pacte de competències, però no és un pacte que inclogués res, diguéssim, que tingués a veure amb la llengua o que fos identitari. Era un pacte que incloïa finançament, el tema dels governadors civils, el tema de la cessió de les competències.
De les competències. Em sembla que desapareix els governadors civils és bastant important.
Sí, bueno, substitueixes pels subdelegats del govern.
Per exemple, tenir una part de la recaptació fiscal de Catalunya.
Però això és un tema de poder polític i de descentralització.
Per tant, identitari.
Per mi, identitari és el tema llengua, o que es pugui buscar una solució política al conflicte català i parlar del tema del referèndum o la llei d'amnistia per desjudicialitzar. I jo, la veritat, jo no veig el Partit Popular, que al final és un partit profundament nacionalista i que té l'origen que té i que és un partit espanyolista, en aquestes posicions.
Val, queden 10 minuts per...
Jo crec...
Anar molt ràpid, per favor, que tingui el Xavier Trias al telèfon.
Jo crec... Ràpid. Jo crec que no hi cal donar tants toms i el resum és clar. L'altra legislatura Junts no era aritmèticament important i, per tant, el PSOE el va menys tenir, en tenia prou amb Esquerra i fins i tot tenia Ciutadans com a alternativa. En canvi, ara el PSOE els necessita a tots i, per tant, no és que Junts hagi canviat i ara vulgui negociar, és que el PSOE el necessita i, per tant, l'ha cridat més a la negociació, no hi ha més.
I no pot ser les dues coses a la vegada?
També pot ser les dues coses a la vegada.
9:50. Hi haurà canvis al govern de Barcelona? És imminent un acord entre socialistes i Junts? Per tant, sociovergència a Barcelona? Ara de seguida respon a aquestes preguntes Xavier Trias aquí al món RAC1.
RAC1.
Nadala. Viu la llum del Nadal d'una banda a l'altra. Nadala't. Celebra, compra, passeja, regala. Nadala't i arriba tot arreu en transport públic. Aquest any, Nadala't amb TMB.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrella Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93-414-0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana i gaudeix del concert homenatge a Morricone i Rota amb la Simfònica del Vallès, la Coral Cantiga i la veu del doblador Salvador Vidal. Emociona't amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre altres. Tres únics concerts, el 17 de desembre i el 4 i 7 de gener, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Produce. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9:54. Aquest matí també us hem explicat que Xavier Trias i Jaume Collboni poden estar a punt de tancar un acord perquè els regidors de Junts entrin al govern. Això segons el digital Tot Barcelona. Ens explica el diari, tots dos partits continuen negociant el programa de govern, l'organigrama i els pressupostos, i el pacte es podria segellar en qüestió de setmanes, quan s'acabin de tancar aquests punts. Seria un acord, per tant, per donar estabilitat a Collboni, perquè passaria a tenir majoria absoluta al ple municipal. De moment, però, es desconeix la lletra petita d'aquest possible acord, tot i que sí que hi ha alguns noms sobre la taula que ara abordarem. Xavier Trias, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
I molt bon any.
Gràcies a vosaltres.
Li pregunto directament...
Em serveix per dir que tot això són invencions, perquè res d'això és exacte.
Doncs vine, m'estalvia la primera pregunta, perquè li anava a preguntar, això és així? S'està ultimant un acord? Vostè ja diu que això no és així.
No, aquí hi ha algú que inventa, no? Està bé, La veritat és que fa molt de temps que nosaltres hem ofert al senyor Collboni el parlar i el negociar i intentar veure què fem, però el senyor Collboni no té decidit amb qui vol governar i, per tant, això és una situació que vam decidir que durant les vacances pues, reflexionàvem tots i que després ens tornaríem a veure i estem en aquest impàs.
S'han tornat a veure?
No. Ara no ens hem vist, ja vam quedar així, vam quedar que després de vacances pues, veuríem què fem. I bueno, estem en aquesta situació de tranquil·litat perquè no hi ha nervis, però sí que jo li dic que ell ha de decidir amb qui vol governar. És una decisió que no és nostra, no és de Trias per Barcelona ni de Junts per Catalunya, és una decisió que primer l'ha de prendre el senyor Collboni, que ha de decidir amb qui vol governar, i després nosaltres pues, hem de ser capaços de posar les condicions, els aspectes, que és el que volem, però amb una voluntat, que jo ja vaig dir en el seu dia, de fer de que les coses funcionin a la ciutat de Barcelona.
Quan va ser l'última conversa o l'última trobada?
Pues deu fer 15 dies. O...
I va ser trobada o conversa?
No, vaig tenir una trobada... una conversa, una trobada, una conversa incluïda.
Sí.
I tenim uns grups que treballen, però que també hem fet un impàs pues, durant les vacances.
Vostè parla directament amb Jaume Collboni?
Sí, però el que han de fer és que el senyor Collboni ha de decidir pues, què és el que vol fer. És a dir, no és una decisió meva, és una decisió seva que ella ha de prendre la decisió de, amb qui se sent capaç de governar, si amb nosaltres o amb la senyora Colau.
I si se sent capaç de governar amb vosaltres i us ho fa saber, què li reclamaran vostès a canvi?
Bueno, això no ho explicaré, però és evident que això va lligat pues, a tot un programa de com ha de funcionar la ciutat.
Creu, però, que el PSC podria acabar optant per pactar amb Esquerra i els Comuns?
Pues no ho sé. No m'ho faci dir, no ho sé. Jo crec que seria... Amb Esquerra és una cosa, perquè jo he pactat amb Esquerra, amb els Comuns, pactar un altre cop amb els Comuns, pues, voldria dir que el senyor Collboni, que es va presentar dient que volia un canvi, pues, que no fa el canvi. I, per tant, jo crec que això és negatiu per la ciutat. La senyora Colau diu, home, s'ha de fer pues un acord amb nosaltres perquè això és un govern de progrés. Pues aquest progrés, aquests 8 anys, ha sigut fatal per la ciutat de Barcelona. No ha anat bé aquest progrés.
Vostès acceptarien que Collboni governés els 4 anys, tot el mandat? O vostès són partidaris d'aquesta fórmula de l'alcaldia partida, 2 anys uns i 2 anys l'altre?
No és que ho acceptem o no ho acceptem, és que és una realitat. A veure si la gent té les coses clares. L'alcalde de Barcelona és el senyor Collboni. I és quasi, bé, sense el quasi, és impossible treure-li la vara. Això va ser una sessió que li van fer la senyora Colau i el senyor Cirera. El PP és el que té la responsabilitat d'haver fet alcalde de la ciutat de Barcelona el senyor Collboni. Ara el senyor Cirera li fa com vergonya dir-ho, però és així. I jo crec que a sobre pues, li hem pres una mica el pèl, no? Perquè pues, es pot trobar pues, que el senyor Collboni faci un acord i governi amb la senyora Colau. I que, evidentment, el que és segur és que el senyor Collboni amb el PP no els hi té cap deferència.
Per tant, no està sobre la taula que es pugui impartir l'alcaldia. És a dir, que aquests 2 primers anys mani Collboni i després algú...